Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell estudia programar algun espectacle cultural durant els dies en què s'havia de celebrar la Festa Major de la ciutat. Raquel García, molt bona tarda.
Bona tarda. El consistori va decidir cancel·lar la Festa Major arran de l'augment de casos de coronavirus arreu de Catalunya. Tot i això, Carles de la Rosa, regidor de Cultura, no ha descartat celebrar algun acte durant el primer cap de setmana de setembre.
Hem de garantir la protecció de ciutadans i ciutadans de Sabadell, i com que sembla que ara mateix s'està tornant a descontrolar la pandèmia, hem hagut de recórrer aquesta mesura. I ja estudiarem si podem fer alguna cosa ni que sigui a nivell simbòlic.
En aquest Notícies Vespre repassarem algunes de les declaracions del regidor de Cultura.
Sabadell és un dels municipis del Vallès Occidental que menys recicla.
Només el petit municipi de Gallifa, amb un 16% de recollida selectiva, és per sota de Sabadell, que actualment recicla aproximadament 3 de cada 10 residus que genera.
I polèmica per la retirada d'un arbre al barri de la nostra llar.
Un grup de veïns de la zona denuncia la tala d'un pis centenari a l'avinguda Agara. Tot i això, aquesta decisió ja havia estat consensuada entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Associació de Veïns del Barri fa setmanes. Ho explica Josep Lluís Navarrete, membre d'aquesta entitat.
Nosaltres, sincerament, no tenim coneixements en jardineria per dir aquest arbre s'ha de talar o no s'ha de talar. Llavors, confiem en ells, i sobretot que hi ha una cosa molt evident. Aquell pi, que potser és el que és motiu d'aquest desacord, és que és un pi amb un tronc enorme i que està tot al mig d'una vorera molt estreta. És que allò, qualsevol persona que ho vegi, no tinc cap dubte, allò s'ha de treure.
En aquest informatiu també escoltarem les queixes dels veïns del carrer Pare Sallarès, que denuncien una plaga de rates en un solar abandonat del carrer.
I en esport repassarem la gran victòria d'ahir del Sabadell contra l'Atlético B i coneixerem el nou rival dels arlequinats en el play-off.
Sí, aquest migdia s'ha donat a conèixer que la Cultural Leonesa serà el rival del Sabadell en la propera eliminatòria en aquesta lluita per a pujar a segona A.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Repassem, però abans, l'estat dels serveis. Dia assolellat a Sabadell, 28 graus ara mateix a la ciutat. Quin temps ens espera per les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballars, del Servei de Meteorologia de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda de dilluns amb alguns arruixats a punts al prelitoral sud, també a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. Precipitacions que localment seran d'intensitat moderada i aniran acompanyades de tempesta. Fins i tot al Pirineu podrien ser d'intensitat forta de manera local. I a la resta del país, en canvi, farem un temps més tranquil, només amb la presència d'alguns intervals de núvols. Avui amb unes temperatures que al centre del dia han baixat una miqueta a les comarques de l'interior, sobretot a l'àrea del prelitoral sud i comarques de Ponent. Pel que fa demà, tindrem un matí en conjunt assolellat. Esperem només la presència d'algun núvol baix als dos extrems del litoral, també amb algun banc de boira local, algun estrat baix a les valls del Pirineu, a l'àrea del prelitoral sud. En conjunt, aquests núvols minvaran amb el pas de les hores, i a la tarda tindríem també de nou algunes nuvolades, demà concentrades a la zona del Pirineu, que podrien descarregar de nou alguns ruixats de caràcter local. Demà les temperatures seran més altes novament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Dolors. I pel que fa a l'estat del trànsit, trobem retencions a la B30, l'enllaç amb la C58 en sentit sud, i a l'AP7, a l'alçada de Barberà, també trobem retencions. A Barcelona, circulació molt fluida a les principals carreteres de la ciutat. Comencem parlant de cultura. Divendres coneixíem la suspensió definitiva de la Festa Major per motius de salut pública i davant dels casos creixents de contagis per coronavirus al nostre entorn. Una celebració que havia de donar tot el protagonisme a les entitats culturals de la ciutat, que han quedat molt tocades després de la pandèmia. Malgrat que finalment no podrà ser, l'executiu local no descarta poder fer algun acte simbòlic els dies en què havia de tenir lloc la Festa Gran de Sabadell, entre el 4 i el 7 de setembre.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha assenyalat avui en una entrevista al Notícies Migdia que caldrà veure quina és la situació epidemiològica d'aquí a un mes i mig i decidir si es pot tirar endavant alguna cosa de manera telemàtica. De fet, fer activitats en línia per la Festa Major era un dels tres escenaris que contemplava l'equip de govern de cara al setembre, tot i que inicialment es va optar per intentar fer una celebració de petit format i de quilòmetre zero. Carles de la Rosa.
Ara mateix és un tema que haurem d'estudiar. Nosaltres estàvem molt contents perquè havíem aconseguit fer un paquet de 200 esdeveniments aproximadament en dos dies i mig, dels quals un 99% d'aquests esdeveniments eren sabadellencs, eren de quilòmetre zero, d'entitats o companyies autòctones, i per tant ens agradava moltíssim pensar que havíem aconseguit realment situar tota aquesta contractació dintre de la ciutat.
La idea era que les entitats culturals de Sabadell es poguessin recuperar de la crisi derivada de la pandèmia, d'una banda amb la Festa Major i de l'altra amb la programació cultural d'estiu, que de moment continua endavant. Tot plegat acompanyat d'un paquet de mesures que ha de recollir el pla de xoc post-Covid, que s'hauria d'aprovar aquest mateix divendres en un ple extraordinari.
Donar el màxim d'eines possibles perquè les entitats es recuperin de tot el que ens ha succeït. A tot el pressupost de cultura i el pressupost tradicional que se sumaria va orientat amb les mesures que hem proposat a buscar això, que realment es pugui o generar nova activitat o que es puguin justificar subvencions, es puguin demanar ajuts perquè totes aquelles activitats que ara no s'han pogut realitzar i que, per tant, han provocat una pèrdua de poder adquisitiu o problemes de molta diversa índole, que es puguin anar resolent de la manera menys dramàtica possible.
Carles de la Rosa considera que el sector cultural es mereix el suport de les institucions perquè durant el confinament ha respost amb escreix. Alhora tampoc no entén per què s'estan imposant mesures tan restrictives a l'activitat cultural i no a d'altres sectors. En aquest sentit, el regidor de Cultura defensa que la seguretat està completament garantida en totes les activitats que organitza aquest estiu l'Ajuntament de Sabadell. I és que es fan controls d'accés i d'aforament, els espais són oberts però estan totalment perimetrats i es manté la distància de seguretat. També hi ha la traçabilitat garantida en cas de contagi i sempre cal utilitzar la mascareta i gel hidroalcohòlic.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de tema. Avui han començat les obres a la canonada d'aigua situada entre l'avinguda Rafael Casanova i el dipòsit de Can Llong. Aquestes reformes han de servir per garantir el subministrament d'aigua mentre s'estiguin efectuant les obres d'urbanització del Parc de les Aigües. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha explicat a Ràdio Sabadell que el Parc de les Aigües conté el dipòsit d'aigua que garanteix el 80% de les reserves de la ciutat. Per això mateix, era molt important renovar aquesta canonada, la canonada de Cerdanyola, la compresa entre els trams de l'avinguda Rafael Casanovas i el dipòsit de Can Llong, abans no es tirin davant amb l'urbanització del parc.
Aquesta canonada ja estava prevista la seva, el pla director, aquesta és una de les canonades que estava prevista la seva substitució. Llavors s'aprofita que s'ha de fer el parc de les aigües i que s'ha de fer les reparacions al dipòsit per fer aquesta substitució de canonada i quan es buidi el dipòsit no tenir problemes d'abastiment d'aigua a la ciutat.
Aquestes obres, però, seran llargues i feixugues. Les obres comencen avui i no finalitzaran fins al mes de novembre. Per tal de no paralitzar totes aquestes vies de cop, s'han dissenyat fins a quatre fases.
Una de les primeres actuacions afectarà la mobilitat, per exemple, del carrer Arcàdia, ¿vale? Des de l'avinguda Lluís Companys fins a la Serra d'en Camaró, que en una primera fase estarà fins a mitjans d'agost. I després tenim des del carrer de la Serra de Camaró fins al carrer de l'Adriana, és una segona fase entre la segona i quinzena d'agost. Pràcticament marxarem al setembre. Llavors, dintre de les obres, des de finals de setembre fins a la meitat d'octubre, també s'afectarà part de l'interior del parc de Catalunya, ja que aquesta canonada passa per la zona sud del parc, des de la cruïlla de l'avinguda Plata de Riba amb Rafael Casanovas fins a l'avinguda de Lluís Companys.
La fase final de l'operació afectarà la mobilitat dels carrers de Mauritània i de Púlia. I una de les assignatures pendents que té Sabadell per endavant és la millora de les dades de reciclatge. El municipi és a la cua en aquestes dades arreu del Vallès Occidental. Només Gallifa, amb un 16% de recollida selectiva, és per sota de la ciutat, que actualment recicla aproximadament 3 de cada 10 residus que genera. En xifres absolutes, Sabadell va generar durant el 2019 94.584 tones de residus, amb un percentatge baix de reciclatge en totes les fraccions. Desgranem totes aquestes dades en aquest informe de la Mireia Sanz i el Sergi Parc.
El Vallès arriba per primera vegada al 41% de recollida selectiva.
Per primer cop, la comarca aconsegueix passar la barrera psicològica del 40% i es situa un 2,5% per sobre del que es va assolir el 2018, però lluny dels objectius previstos pel 2020, que se situen al 60%. Com pot millorar aquesta xifra? Un dels camins és penalitzar qui no recicli correctament. Nil López és el president del Consorci de Residus del Vallès Occidental.
Per mi és més aviat un deure que té la ciutadania, un deure i un compromís que hem de tenir amb el medi ambient, amb aquest planeta que volem deixar a les generacions futures. I sí que és cert que si volem que aquestes campanyes tinguin un cert efecte, tot això ha d'anar acompanyat d'un sistema d'inspecció i de control i seguiment de com la ciutadania deposita aquestes escombraries. I en aquest cas, si hi ha algú que ho fa malament, se l'ha de sancionar, perquè evidentment Llavors el missatge que donem és molt negatiu.
Un dels punts positius és que la generació de residus s'ha frenat el 2019 després d'haver crescut en un 4% el 2020.
Gallifa i Sabadell, les ciutats que menys reciclen.
Sí, el petit municipi Vallès se situa al voltant del 16% i just després ja hi trobem Sabadell amb un 35%. Hi ha d'altres municipis del Vallès que també són sota del 41% de mitjana de recollida de residus, com ara Rubí, Santa Perpètua o Terrassa. A la part alta de la classificació hi figura Matadepera amb un exitós 92% o Vacarisses amb un 82%. El Consorci espera que la posada en marxa de la recollida porta a porta en municipis com Ullastrell, Polinyà o Sant Llorenç pugui fer millorar les xifres.
Milloren les xifres de recollida de l'orgànica.
La recollida d'aquest residu és una de les assignatures pendents que ha crescut de forma significativa durant el 2019 amb un increment d'un 5% al global de la comarca, situant-se al 31%.
És una molt bona notícia, jo crec que és una molt bona notícia, sobretot sabent que la realitat del Vallès és una realitat molt diferent amb petits municipis i municipis molt grans, és a dir, grans ciutats, i per tant, que en global doncs, això pugi un 5%, és una molt bona dada, perquè vol dir doncs, que a poc aquest missatge, aquestes campanyes de divulgació, també van entrant a la ciutadania i la ciutadania cada cop ho està fent més bé.
Ara bé, Sabadell és a la cua d'aquesta recollida, sent el municipi del Vallès que menys recicla, amb només 24 quilos per habitant i any, lluny del 164 de Matadepera.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Els veïns del carrer Pare Sallarès denuncien una plaga de rates en un solar abandonat del mateix carrer. Afirmen que ja fa 6 mesos que aquests animals han fet el niu en aquest terreny i que fins i tot les rates han arribat a entrar en els domicilis dels veïns de la zona. Farts d'aquesta situació, els residents han presentat esmenes a l'Ajuntament, però encara no han obtingut cap resposta.
La Mireia Miralles és una d'aquestes veïnes. Ella fa un any que s'ha mudat al carrer Gràcia, des d'on pot veure el solar abandonat, al carrer Pare Sallarès número 11. Fa mesos que va notar que el seu gat tenia puces, un fet que més tard en comentar-ho amb un veí va veure que provenia de les rates que han colonitzat el terreny abandonat.
I fa mesos doncs, que precisament el veí que viu al costat ell va presentar instància perquè clar, ell des del seu balcó les veu. I clar, el problema més gran que teníem així d'entrada, per dir-ho d'una manera, va ser doncs, que clar, que les rates van portar puces i les puces, clar, això sí que ja és el descontrol. Tens animals, penses que evidentment poden ser seves, també tinc un gos, pot haver agafat les puces al carrer, haver-les portades a casa, val, vull dir que prens responsabilitat a dins de casa teva, però quan veus que la plaga no acabes amb ella, dius, ostres, però jo aquí a casa busco i aquí a casa no n'hi ha de puces.
Més d'una desena de veïns han presentat esmenes a l'Ajuntament, però denuncien que encara no han rebut cap mena de resposta.
El xicot que m'ha rebut al despatx Lluc ja m'ha rebut dient, no em diguis que sou els del carrer Pare Sallarès. I he dit, sí. Sí? O sigui, el xicot que hi ha rebent a la gent que anem al despatx Lluc, fins i tot ell sap que tenim un problema des de fa mesos. Els meus veïns són els que han presentat instàncies en els últims 6 mesos i les rates tenen una envergadura d'uns doncs, bueno, 5 quilos, i no exagero. I hem arribat al punt que bueno, ahir, concretament, una d'aquestes rates doncs, va saltar aquí a casa meva. Jo he vist el carrer de Gràcia.
A part dels veïns, un supermercat ubicat en el terreny continua l'afectat també ha presentat una queixa formal al consistori.
I canviem de barri perquè polèmica per la tala d'arbres al barri de Nostra Llar. Un grup de veïns es queixa de la tala de diverses espècies a la zona i suposa, especialment, el trasllat d'un pis centenari que ocupa part de la vorera de l'Avinguda de Gara. Una decisió, però, que havia estat consensuada per part de l'Ajuntament de Sabadell i de l'Associació de Veïns feia setmanes.
Les obres de reforma del parc infantil ubicat a l'Avinguda de Gara, davant del poliesportiu Art Tèxtil, pretén millorar l'urbanització i l'accessibilitat d'aquest espai de joc, però comporten talar i traslladar alguns arbres de la zona, com un pis centenari. Una iniciativa que no veuen amb bons ulls alguns dels veïns. Joan Planes, resident a la zona, n'explica els motius de la protesta.
Ara mateix, aprofitant aquesta remodelació d'aquest parc, com aquí podem veure, perquè tenim tota una pila de troncs al costat, diguéssim, ja s'han tret tota una colla d'arbres que feien una funció social molt important, no solament a aquest barri, sinó a tota la ciutat, i a més estem assabentats de que, segons els tècnics, aquí molesta un arbre que tenim a la vorera, que ja és centenari.
Segons fons municipals, l'Associació de Veïns ja està al cas i està d'acord amb el projecte que preveu el trasplantament de diversos exemplars al nou espai. De fet, en Josep Lluís Navarrete, membre de l'Associació Veïnal, argumenta que coneixien des de fa setmanes el projecte per part del responsable de Parc i Jardins i explica per què han donat suport al trasllat del pis centenari.
Llavors, supeu que per normatives ara mateix aquesta escola vorera és tan petita, ja no es planten arbres. Però és que allà al mig tenim un pi de fa molt, molts anys, amb un tronc enorme, molt, molt, amb un diàmetre molt ample, i el que fa és que impedeix el pas dels veïns. Llavors, si una persona amb mobilitat reduïda o visibilitat reduïda passa caminant per allà, és que pràcticament no té pas, no té pas. Llavors, per temes de seguretat també, el que ens van recomanar és que llavors n'hi ha de treure.
Des de l'entitat recorden que l'arbre es substituirà per un altre d'una espècie més idònia i que no interfereixi amb la vorera. Demà a la una del migdia hi ha prevista una trobada entre representants de la Junta Veïnal, els tècnics de l'Ajuntament i els grups de veïns del barri que es queixen de la tala dels arbres per posar en comú tots els arguments i mirar de trobar una solució.
Els vots de Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú Podem i la CUP van aconseguir que la setmana passada entrés al Parlament de Catalunya una proposició de llei per regular els preus dels habitatges. Una iniciativa que, segons la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca, és inconstitucional i, per aquest motiu, pensen recórrer la proposta a través de la Cambra Catalana.
La manca d'oferta de pisos és pel secretari de la Cambra de la Propietat Urbana, Jaume Torres, responsable de la problemàtica actual al mercat. Per això considera que és una situació que les administracions públiques haurien pogut resoldre si haguessin comprat els immobles en lloc de deixar que ho fessin els fons voltors.
Vull dir, les administracions, el problema que tenen és que actuen amb lentitud. Si l'administració hagués fet els deures en el seu moment, ja et dic, tots aquests fondos buitró que es van fer amb tots aquests pisos de les execucions hipotecàries, a més se'ls van quedar per 4 duros, hagués sigut una gran oportunitat que l'administració per tenir aquest parc d'habitatges de lloguer social.
Per això Torres assegura que les cambres recorreran al redactat perquè incompleix l'article 33 de la Carta Magna que estableix que ningú pot ser privat dels seus béns sense causa justificada i sense indemnització.
Aviam, l'article 33 de la Constitució espanyola el que ens ve a dir que ningú pot ser privat dels seus béns o drets sense que hi hagi una causa justificada d'autoritat pública o interès social. Però això sempre amb la corresponent indemnització.
El secretari de la Cambra considera que aquesta mesura no ajudarà a contenir els preus, sinó que el que seria eficient és que les administracions tinguessin incidència directa amb el mercat en pisos públics amb lloguer social. Sobre el redactat de la llei, Torres lamenta que no es diferencia entre la situació amb la qual es topen els petits propietaris i els grans tenidors.
Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 8. Repassem altres notícies del dia en un format més breu. Jornada a la cursa Corro contra el Càncer.
En un inici, aquesta competició benèfica s'havia de celebrar el mes de març passat a causa de la pandèmia. Els organitzadors van decidir ajornar-la fins al setembre. Finalment, veient l'augment de casos del coronavirus arreu del país, s'ha decidit aplaçar-la fins al març del 2021.
Detingut per un delicte de falsificació de document públic.
La policia municipal ha arrestat un home de 43 anys aquest diumenge al carrer Osona, al barri de Can Uriac, per ensenyar un carnet de conduir fals als agents. Els agents van identificar el conductor per haver estacionat a sobre de la vorera de la seva furgoneta. Els fets van tenir lloc a 3:15 de la tarda.
Una estona abans, una unitat de la policia municipal i una altra dels bombers van haver d'actuar en un incendi de matolls al carrer Can Mimó, a la zona de Can Roqueta.
Les flames han afectat unes 20 mestres lineals de matolls, sense cap més incidència. Es desconeix l'origen del foc.
I cap de setmana negre a les carreteres de la comarca.
3 persones han mort en menys de 24 hores a la C-58 després de patir un accident de trànsit. La primera víctima va tenir lloc divendres al vespre. Un motociclista va caure a l'autopista del Vallès des de la rotonda que dona accés al polígon de Sant Pau de Riu Sec per causes que encara s'estan investigant. D'altra banda, a primera hora de dissabte, els conductors de dues furgonetes van perdre la vida a la C-58 després d'un xoc frontal. Un dels vehicles circulava en sentit contrari. Aquestes 3 víctimes cal sumar-ne 2 més a la C-32 i la C-13 a les darreres 48 hores, el que situa aquest cap de setmana com el pitjor pel que fa al volum d'accidents des de l'inici del desconfinament.
L'estrena no podria haver estat més d'infart.
Això és una tortura, eh?
Sí, sí, sí. Vinga, va, som-hi.
Això és una tortura, però...
Llançament amb cama dreta. Xuta, Abde.
Atura Ian! Atura Ian! L'ha aturat Ian Mackay, gran! Si xuta i marca Everpena, això s'ha acabat. I ja no vol mirar gairebé ningú. L'esquerra d'Everpena és la que ens ha de portar. Som-hi, amb cama esquerra. Xiula l'àrbitre, som-hi, Ever. Llançament d'Everpena. Gol, 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 gol!
Però encara queden 2 partits per fer realitat el somni.
Sabadell en joc.
Aquest dijous arriba la semifinal del Playoff Express a partir de 2:15 de la nit i en directe des del Ciutat de Màlaga, Cultural i Deportiva Leonesa, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escucha los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per la quinada.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies vespre.
Repassem algunes de les notícies fora de la ciutat. Catalunya suma 755 nous casos de coronavirus i 7 víctimes mortals més.
Segons les dades de salut, en les últimes 24 hores s'han notificat 755 nous contagis, 189 menys que dissabte, i les funeràries han reportat 7 morts més per coronavirus el dia anterior cap. Des de l'inici de la pandèmia, 83.631 persones s'han infectat i 12.643 han mort a Catalunya per la Covid-19. Pel que fa als greus, Salut no n'ha notificat cap aquest dilluns i el total dels llits d'UCI ocupats actualment baixa de 60 a 58.
I avui s'ha aixecat el confinament del Segrià. Tot i això, l'increment de nous positius de Covid-19 als diferents caps de Lleida situa ciutat és d'un 51% més en comparació amb la setmana passada.
Segons el Departament de Salut, a 18 de juliol, la capital del Segrià acumulava un total de 740 casos en una sola setmana.
Anem als esports. I el Centre d'Esports ja coneix tots els detalls de la segona eliminatòria del Playoff Express d'ascens a segona divisió. L'enfrontament, també a partit únic, serà contra la Cultural Leonesa aquest dijous a les 10 de la nit a l'estadi Ciutat de Màlaga. Sergi Parc, molt bona tarda.
Bona tarda. El rival, de fet, ja se sabia un cop es van conèixer quins conjunts accedien a la segona eliminatòria, però faltava per confirmar-se la resta de dades. Aquest migdia, la Federació Espanyola les ha revelat. L'escenari serà diferent del d'ahir, on es passarà del mal aspecte de la gespa del nou mirador del Algeciras a aquest Ciutat de Màlaga. Ressalta també el tardà horari al qual haurà de fer front al Centre d'Esports, a les 10 de la nit. I de la seva banda, el rival serà una Cultural Leonesa que s'erigeix com un dels més forts dels que queden dempeus. Segon classificat del grup 2, ahir es va desempallegar amb relativa facilitat del Yeclano per 4-1. Per Ian Mackay, porter del Sabadell, el nivell del rival no ha de ser la principal preocupació.
Por ahí también, que lo tuve entrenador en el Racing de Ferrol, tengo bastantes conocidos, Iván González, ahí, bueno, si quieres ascender tienes que jugar con todos los mejores, así que da igual, sinceramente, un poco el rival. Tenemos que fijarnos en nosotros, recuperar bien para no saber si es miércoles o jueves el partido, llegar a las mejores condiciones y así pues poder disputarle tú a tú a cualquier rival y ojalá pues consigamos pasar.
El porter gallec, per cert, va ser un dels herois de l'agònica eliminatòria d'ahir davant l'Atlético B, no només per les aturades providencials durant el xoc, sinó per haver-ne fet una a la tanda de penals. Una tanda on també va brillar Ever Pena, l'encarregat de certificar la classificació. L'atacant gallec, tot i la tranquil·litat transmesa, assegura que també sentia els nervis del moment.
Los nervios creo que se llevan por dentro, ¿no? Yo también estaba nervioso, pero tenía claro a dónde lo iba a tirar. Pablo, el entrenador de porteros, hizo un estudio brutal de los tres porteros del que jugaba. Sabíamos que le gustaba tirarse mucho hacia su lado izquierdo y bueno, al final tuve la suerte de poder meter el penalti que nos daba el pase, pero bueno, creo que todos son igual de importantes y cada uno aportó su granito de arena y lo hemos conseguido.
Al final del temps reglamentari es va arribar amb 1-1 després que el conjunt matalasser empatés en el temps a descompte per mitjà d'Álvaro García. Tot just començant, al minut 3, Edgar Hernández, un cop més de falta directa, posava el Sabadell amb avantatge.
És igual com sigui el gol, la veritat que estic en un moment de confiança en el llançament de falta i si venen així els gols, pues millor. També vinguin com vinguin i que ajudin a l'equip a passar d'eliminatòries i en una fase decisiva com la que estem ara és molt important. I bueno, això és una qüestió també de tindre uns grans porters que t'assisteixen molt als entrenaments.
Al final, patiment a la loteria dels penals, però classificació a la butxaca. Per ascendir, el Sabadell encara s'ha d'imposar en dues eliminatòries més. El tècnic Antonio Hidalgo avisa, queden emocions tan o més fortes com les d'ahir.
Que comprin Tila, perquè ja sabem com va això, perquè això és un patiment continu.
i que comenci, que continuïn empenyent com ho fan, gaudint del moment que estem fent tot aquest any, està sent un any atípic i bueno, amb moltes ganes de continuar lluitant pel nostre somni, no?
Per l'eliminatòria contra la Cultu també s'ha confirmat l'àrbitre. Serà el manxec Rubén Ruy Pérez Marín, amb un precedent amb els Arlequinats, el 0-0 al camp del Villarreal B de la 2017-2018.
També coneixem la resta de semifinals a banda d'aquest Sabadell Cultural. Seran Atlètic Balears Cornellà i Barça B Badajoz el dijous a les 8 i Castellón Penya Deportiva a les 10. Logroñés i Cartagena ja són equips de segona. I aquest cap de setmana es va jugar un altre play-off d'ascens amb un equip sabadellenc involucrat. En el seu cas, però, va sortir creu. L'Amics del Pou Nou Escorial no va poder complir el somni de pujar a la segona B de futbol sala en caure per 4-8 davant l'Arenys de Munt.
A l'eliminatòria disputada partit únic a Cervelló, els dels Marinals van anar sempre a remolc i, tot igualar forces a la primera meitat, van acabar cedint a la segona. El president del Nou Escorial, Teo Robles, creu que a l'equip li va faltar una mica de sort.
A ellos le han salido los dos primeros goles, ha sido así un rebote y tal, pero nosotros también juegan los largueros, juega el portero y juega. Y yo soy de los que dice, quiero que gane mi equipo, además se han merecido y los felicito a todos, son unos campeones, estoy orgullosísimo de ellos, pero no ha podido ser y el año que viene a intentar subir otra vez.
Acabada ara sí la temporada, des del club ja s'està pensant en la campanya que ve, que haurà de tornar a ser a tercera divisió. La confecció de la plantilla està pràcticament tancada i, segons el capità i director esportiu, Cinto Aranda, hi haurà qualitat suficient com per intentar tornar l'assalt a l'ascens.
El equipo que vamos a hacer, pues bueno, esta temporada no ha podido ser, también todo lo que ha pasado, esto del COVID y demás, y la temporada que viene, si Dios quiere que no pasa una cosa como la que ha pasado, con el equipo que hay, el objetivo es subir 100%.
La jornada va ser, per cert, poc propícia per als amics del Pou, ja que els seguidors més fidels tampoc es van poder concentrar finalment al Nou Escorial davant la situació de rebrots.
I David de la Cruz reprendrà la temporada a partir del dimarts de la setmana que ve amb la disputa de la Vuelta a Burgos.
L'organització de la cursa ha confirmat la presència del sabadellenc, que no competeix per culpa de la pandèmia des que es va retirar de la Ruta del Sol ara fa 5 mesos. Es permetrà, per cert, l'entrada controlada de públic a la sortida i també a la meta.
En handbol, l'Argràcia ha anunciat les primeres renovacions confirmades.
Es tracten de dos jugadors de pes i primer i segon capità al passat curs, Quim Baillo i Bernat Correro. El germà d'aquest últim, en canvi, Guillem, ha posat rumb a un altre equip de primera nacional, el Sant Cugat.
De la seva banda, en futbol sala, els grups Arraona continuen amb la profunda renovació de la plantilla.
L'equip arraonista, recordem, ha de canviar d'entrenador. Ara és David Aidario Martínez, qui controla les regnes, i ha anunciat un total de 8 fitxatges. L'últim és el de Moa Bufous, procedent de la Gara.
I fins aquí el Notícies Vespres d'avui. Nosaltres marxem. Tornarem demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, al nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Fins aquí les notícies. Molt bona nit.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.